Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
A veure, un moment. Que ja som aquí al Barça reservat, episodi 12 d'aquesta segona temporada, i estàvem aquí parlant amb el Xavi Hernández, amb el Xavi Campos i amb el Ramon Salmurri, que s'estrena aquesta temporada. Què tal?
No havia vingut fins ara.
No, no és veritat. Sí, com a la gala.
Com a la gala, exacte.
Que ja no tenim clar el criteri, hi ha convidats i gent que no. No van així. Salmurri sempre té molta feina, es veu. Però avui ha vingut per explicar algunes coses, i de fet a l'episodi d'avui tenim interioritats d'aquesta gala del 125 aniversari del Barça, que algunes coses explicarem. No, continguts que no van arribar a metres...
No ho expliquis tot.
Tot no, perquè hi ha coses que...
Millor no explicar.
Però, doncs, curiositats dels convidats que arribaven, coses que els van estranyar, sorprendre, convidats que no van estar convidats, mancances del càtering, aquestes coses que sempre agraden d'una gala.
Mancances del càtering?
Bé, coses, sí, coses que sempre agraden d'una gala, de la gran gala que es va fer del 125 aniversari del Teatre Liceu de Barcelona. Això serà després, perquè ens ve de gust parlar més de entrem al vestidor del Barça masculí. També entrarem al vestidor del bàsquet. Avui ha fet el Salmurri, crec que ve...
Sí,
ja entrarem. Entrem al vestidor del bàsquet, no d'en vol, el Salmo avui ve una mica vestit de bàsquet. Però va, entrem al vestidor del Barça... Ah, no, abans, no em vull oblidar. Que ja han fet el sorteig d'aquesta suadora tan xula. De Volem la Pilota. Us la vaig ensenyar l'últim dia. I hem fet el sorteig a Instagram, a les xarxes del Tot Costa. Allà hem fet aquest sorteig. I ja tenim un guanyador. I el guanyador ha estat amb notari i tot de la redacció. No, l'hem fet amb una aplicació que fa el sorteig, vull dir, entre tots els comentaris. I ha guanyat l'usuari @TonyFernández, però FDEZ Espinosa. Bé, doncs Toni Fernández Espinosa, has tingut la gran sort de guanyar aquesta suadora, i ens posarem en contacte amb tu i així ja sabràs com la pots passar a recollir. Però vaja, el que deia, amb el vestidor, amb alguns noms propis, hi ha un nom que és el de Dani Olmo, que és el fitxatge d'aquesta temporada. N'hem parlat, doncs, a l'inici molt pel gran moment de Dani Olmo, i avui amb el Xavi Hernández i amb el Xavi Campos també explicarem algunes coses de Dani Olmo. Hi ha una cosa que explicarem, per exemple, que... què és el que menys li ha agradat de fitxar pel Barça? Diríem així. I dius, ostres, ja esteu buscant alguna cosa? Bé, doncs ara ho explicarem. Però abans el que deia Dani Olmo, parlem d'ell perquè és un dels noms d'aquest inici de temporada del Barça.
Sí, sí. És un futbolista igual que Lamine Yamal, a l'alçada de Lamine Yamal, és el més diferencial.
Dic, en quin sentit? A veure,
no. Quan ell juga...
I a Rafinha, eh?
Rafinha marca molts gols, però també és veritat que no ha rotat mai i també ha aparegut en alguna derrota del Barça aquesta temporada, però el tema d'Olmo és que és com un potet de confitura petit, no? D'allò que el poses i canvia el gust de les coses, no? I les dates són heavies, perquè quan ell juga, l'equip guanya i marca més gols i en rep menys. O sigui, és així de clar.
El que passa, ens agradaria que pogués jugar més, no?
El problema de Dani Olmo és que no juga dos partits seguits de titular. Només ho ha fet una vegada aquesta temporada, es va lesionar, va ser després del partit del Girona a Montilivi.
Però hi havia 15 dies en aquella ocasió i també va jugar Celta i Brest seguits en 3 dies.
Sí, i bueno, és un futbolista que li costa també aguantar el ritme durant 90 minuts. Sí, bé, no hi ha hagut cap partit que els hagi completat.
Sí, això amb el Campos aquests dies al Club de la Mitjanit ja va dir també que aquesta sensació que tenien dins del vestidor del cos tècnic, metges i tot,
que no, o sigui,
una mica, no? Que no,
pot, reservar.
No pot encadenar 3 partits consecutius en 8 dies.
Exacte. Aquests hem de trobar una tecla amb ell, igual que es va trobar amb Pedri, sí, que era un futbolista que la temporada passada no acabava els partits, sempre el canviaven a la segona part.
O es lesionava,
i aquest any està sent molt fiable físicament perquè han trobat una fórmula perquè ell, doncs, pugui gestionar les càrregues millor. Amb Dani Olmo s'ha de fer aquesta feina.
I és amb el que estan treballant
ara. I tothom
ara, no?
Està treballant perquè Dani Olmo sigui un futbolista important i no d'estones, perquè de moment ha jugat un 30% dels minuts, que és molt poc per un futbolista que és l'únic fitxatge gros que s'ha fet aquest estiu.
I el que deia, bé, aquest pla va en relació també amb el que deia el Campos, no? Intentar que pugui arribar encadenar tres partits consecutius, i si no, com a mínim, doncs si no són tres, doncs que els dos pugui jugar el màxim de minuts possibles. Però el que deia jo és que hi ha una curiositat, que és que hi ha una cosa, perquè Dani Olmo està encantat d'haver fitxat pel Barça i vol seguir aquí molts anys.
Vas per al Barça,
va rebutjar ofertes d'altres clubs.
I va consentir, doncs, està dos partits sense jugar perquè no l'havien inscrit. Ara està de bon grat també esperant que el club trobi solucions per inscriure'l.
Ara en parlarem d'això del gener, però hi ha una cosa, a banda de...
S'ha adaptat molt bé...
Dels problemes que pugui haver al gener, hi ha una cosa que no li ha agradat.
S'ha adaptat molt bé a l'ecosistema. Anem a dir les coses bones.
Va, les bones.
S'ha adaptat molt bé a l'ecosistema. Evidentment era un jugador que parlava l'ADN a Barça, famós, que el tenia apamat perquè va passar per la Masia. No ha hagut d'aprendre un idioma per dirigir-se a l'entrenador, perquè ha jugat a Alemanya i sap l'alemany.
Això no tenia...
El parla una miqueta.
Sí. L'entrenador va explicar en una entrevista amb el Dano que s'hi atrevia, i amb els assistents de Hansi Flick també.
És un idioma difícil, però ha estat força temps...
La seva companya és alemanya.
Que Alemanya i sap parlar en alemany. Això no ho ha d'aprendre. Tampoc ha d'aprendre espanyol, perquè el vestidor doncs és l'idioma vehicular.
Sí, sí.
I el català també. Vull dir que tota l'adaptació que normalment un fitxatge ha de fer...
L'ha tingut ràpid.
Què passa amb Dani Olmo? Doncs que hi ha una cosa que potser no porta tan bé, que al final és li va anar el sou, que és la fama. O sigui, no és el mateix ser jugador del Barça que ser jugador del Leipzig, i evidentment ser jugador del Zagreb, del Dinamo Zagreb, que és on ell va explotar com a futbolista professional. A Leipzig, que és una ciutat molt més petita que Barcelona, doncs ell es comportava com un ciutadà més i no havia d'atendre gaires compromisos. A Zagreb, tres quarts del mateix, perquè era un futbolista pràcticament anònim, però a Barcelona...
Doncs, i això, hi ha jugadors que els passa, que no
la cosa canvia, no la cosa canvia, i ell doncs és una de les coses que sí que s'ha d'adaptar. Diria que és la cosa que més s'ha d'adaptar.
Però que no li agrada, que el coneguin pel carrer, reconeguin.
No, evidentment, i no és exclusió de Dani Olmo, és una cosa que els jugadors doncs parlen amb la seva gent en un entorn més íntim, doncs que els molesta no poder anar a sopar, doncs anar a comprar, comportar-se com un ciutadà més en una ciutat com Barcelona, en què hi ha molta més gent i que, jugant al Barça, doncs ets molt conegut perquè tens una presència mediàtica com futbolista de l'Espanyol, per exemple.
Sí,
no té.
El que passa que et dic una cosa, tret dels tiktokers que esperen a la sortida de la ciutat esportiva, jo crec que Barcelona és un lloc on es respecta bastant a la gent famosa.
Sí.
No? O ha canviat això? Jo crec
que
ha canviat una mica els últims
Messi,
anys.
Per exemple, Messi no podia fer una vida normal.
Bé, és que estem parlant de...
I la Minya me l'ha explicat més d'una vegada, que la seva vida ha canviat en aquest sentit, que no pot anar a un centre comercial amb el seu germà petit, va mig disfressat amb les caputxes i
les gorres.
Vaig coincidir en un vol regular amb Dani Olmo, hi havia també dos jugadors més del Barça, Pedri i Pau Cubarsí, en un vol de línia regular, i diguem-ne que va ser molt normal,
no?
Ningú els va molestar, es van asseure allà, sí, evidentment hi havia...
Era un vol, digues, no? Un vol...
Era un vol regular, tornant de Tenerife cap a Barcelona, la selecció espanyola.
No ho dic perquè, si no, el típic vol que agafen tots els jugadors i Ramon Salmurri.
No.
Un jet privat.
Era un vol regular, i vull dir que van estar absolutament tranquils i ningú se'ls hi tirava el coll.
Un vol regular, tornen de la selecció espanyola amb vol regular barrejats amb la gent?
Sí, suposo que la Federació Espanyola paga el bitllet d'avió de tornada.
El que és normal.
No, és normal dir que és estrany dins el que és habitual en el futbol, que no és això.
Jo crec que la Federació Espanyola paga el bitllet de tornada en un vol regular, i si els jugadors volen, doncs es gasten més calés en tornada.
No, em sembla bé.
D'una manera més específica, diguem-ne.
Doncs Olmo, que està encantat adaptant, mirant aquesta feina més física per a veure si això millora, amb aquesta inconvenient que s'ha trobat ara, que el reconeguin tant, però el que dèiem, Campos, és... S'està acostant el mes de gener.
Jo crec que serà el gran protagonista del mercat d'hivern del Barça. Més que ho crec, és que n'estic convençut.
No perquè hagi de sortir del Barça...
Sinó perquè ara mateix no hi ha la fórmula per inscriure a la Lliga com a jugador del Barça. Sense inscripció no podrà jugar.
Clar, és cert que el Barça va fer la consulta a la Lliga ja fa uns dies o setmanes, no?, de si amb la baixa de Ter Stegen...
Han fet diverses consultes.
Sí. I amb la baixa de Ter Stegen s'hi podien incloure, a banda de...
Perquè el so de Chesney
és molt poc.
És diferent al de Ter Stegen, i la Lliga va dir que no, que només es pot inscriure un jugador. va fer la consulta sobre la lesió de Christensen, que Christensen no tornarà a jugar l'1 de gener. És possible que s'apropi més la seva tornada a finals de gener o a l'1 de febrer. Sí. I la Lliga els va dir que per aprofitar a partir de l'1 de gener la situació de Christensen, s'hauria de fer un nou informe explicant que s'ha d'estar 4 mesos de baixa, que és el requisit que va aprofitar el Barça el mes d'agost per inscriure Dani Olmo. I això, ara mateix, no passa, perquè Christensen té un termini de baixa d'un mes, des que comenci 2025. O sigui que aquesta via, de moment, també està descartada. Més vies. Aquell precedent de Gavi,
sí,
recordes?
Sí, de la cautelar, que van demanar... Sí. És una via més jurídica.
Judicial.
Sí.
Un jutjat va obligar la Lliga a admetre la inscripció de Gavi perquè, si no, el Barça tenia risc de perdre un actiu important, esportiu i econòmic important, per una qüestió burocràtica administrativa. Era un jugador jove, s'ha aprovat aquesta via, aprofitant el precedent de Gavi, i tampoc.
A més, que Dani Olmo ja no és tan jove com era Gavi en aquell moment, no. De 26...
Clar, això és una percepció. No sé si definir-ho com a desesperació. No ho sé.
A on? Al Barça o amb Dani Olmo? Al club, eh?
Ho estan provant tot. No sé si hi ha preocupació. No sé si estan molt amoïnats. Però una d'aquestes tres coses, segur. Ara mateix no han trobat la manera, perquè els nous inversors que han d'arribar per cobrir el forat de Barça Vision tampoc no apareixen.
Es va dir desembre i som al desembre. I tu els has vist?
El desembre no. Congelat, diu una Nadala.
El desembre
Nadala.
Congelat,
doncs
sí.
Congelat està tot, això.
Doncs el tema és que amb Dani Olmo ara mateix hi ha incertesa.
Perquè un nou aval d'uns 40 milions és que, clar, jo crec que més o menys...
Més a prop dels 50
més
i dels 40.
Més que dels 40, clar, és...
En qualsevol cas, Dani Olmo, el jugador, està relativament o bastant tranquil amb aquesta situació i no vol, diguem-ne, saber-ne res. Es vol desmarcar d'això perquè hi ha un punt de preocupació, en el sentit de dir, si jo ara començo a preocupar-me per això, potser em descentro del que toca, sí, sí. I no vull. Ara bé, és veritat que el seu entorn, diguem-ne, ho viu amb ambivalència. D'un costat de, no pot ser que el teu fitxatge estrella es quedi altra vegada sense jugar per no ser inscrit, o sigui, no ens podem creure que això pugui passar, i de l'altra és, però ja ens ha passat. Per tant,
us va passar dues setmanes.
Exactament. Per tant, hi ha aquest puntet, sí, sí.
Però estan buscant fórmules i de moment no les troben.
No descartem Barça Vision, perquè des del club ens diuen que estan treballant i que no la podem descartar, aquesta via, però clar, també tenim el dret de ser incrèduls amb aquesta via, perquè fins ara els fruits que ha donat no han estat
Barça
mai
els
que volíem.
La Lliga...
No.
La Lliga diu que ha de
només
ser
Barça
el concepte
Vision.
Barça Vision.
Clar, perquè una cosa que pot fer el Barça és treure diners d'una altra banda i comprar part del negoci que ha traspassat.
Ah, sí, però llavors al final estàs tu comprant, recomprant...
Sí.
També podries fer-ho.
Estàs movent les cireres...
Però has de treure molts diners, eh? Ja sé que hi ha molts viatges i coses per allà.
Mm-hmm. Sí.
Però... Això de Barça Vision o un altre ingrés, la resposta que rep el Barça de la Lliga és que s'ha de resoldre el forat de Barça Vision i que els conceptes s'han de complir conforme estaven establerts en el pla
de viabilitat aquell de fa 2 anys que van presentar.
Després la Lliga pot fer interpretacions sui generis si és veritat que la relació amb Tebas doncs ara és més amable que fa un temps. Això és així.
I Tebas ajudarà.
I amb la Lliga hi ha el fair play, els canvis de volant.
Ah, no, això sí, és
han estat habituals.
Tampoc podem posar mal foc perquè ara diu la Lliga que no.
Sí, com si has d'aconseguir molts diners i tens 4 setmanes per fer-ho.
I Nike ja ens van explicar que no, que al final allò que amb Nike se solucionava, al final tampoc serveix.
Jo vaig explicar aquí un dia allò de... No en recordeu, de CBC?
Sí.
Seria fort, eh?
No, però... No crec que arribi a tant la bona relació amb la Lliga. Com per arribar a acceptar l'acord de CBC?
O trobar un encaix, perquè el Barça ja té els drets de televisió venuts.
No sé, aquí ho vas dir, sí. Si passa, doncs ja...
O sigui, que el tema havia sortit en converses aquest estiu, abans de fitxar Dani Olmo, perquè el Barça, evidentment, està en una situació financera delicada.
Sí.
Això us ho puc dir. Ho puc assegurar que el tema de CBC va sortir en converses per ser una solució al forat econòmic del club.
Bé, doncs seguirem aquest tema, que com deia el Campos, segurament serà una de les qüestions de quan entrem de ple al mes de gener. El vestidor ens queda un altre nom, el vestidor masculí de futbol, però anem al del bàsquet. Salmurri, què passa al vestidor del bàsquet, a la banda de que ara mateix, quan gravem aquest episodi, diríem que no estan travessant un bon moment esportiu?
Doncs avui va de molt regulars, pel
home,
que veus el meu tema.
Salmurri i Willy Fox,
perquè, el que més és que, bé, en qualsevol cas, és un viatge recent de l'equip de bàsquet, partit d'Eurolliga, i va haver algun tipus de problema o conflicte amb el vol, i van acabar els jugadors en un avió, en un vol regular d'una companyia que, entre altres característiques, una d'elles és que, diguem-ne, no hi ha molt espai als seients. I clar, estem parlant, s'ha de posar tot en context,
de tios molt alts,
amb molta envergadura, i que, òbviament, si tu que estàs escoltant-nos et costa moure't en un avió d'aquests, doncs imagina't...
A mi em costa.
A mi em costa.
1,83 faig.
A mi també soc molt baixeta, vull dir.
Sí, doncs imagina't un jugador del Barça de bàsquet, i això no va agradar gens a la plantilla, haver d'anar en aquestes condicions, cosa que es pot entendre. Però, com en tots els col·lectius, hi ha sectors més comprensius i sectors...
Més rebels,
sectors més crítics. Doncs aquí és on vaig a posar l'accent, en aquest sector més crític, que, curiosament, és de jugadors que, diguem-ne, no tenen un... no han estat formats al planter, diguem-ho així.
Vols dir que no senten els colors, blaugranes?
Bé, pel tipus de bromes o comentaris que feien, tu sabràs.
A veure.
Un d'ells, que per mi és molt significatiu, un jugador agafa i en veu alta dalt de l'avió, diu: "Hoy hablo con Peñarroya", que és l'entrenador, "y aquí mañana no se entrena.
Però
así no podemos viajar".
Peñarroya, que estava unes files al davant,
unes files endavant. Vull dir que era un jugador que considerava que tenia l'autoritat suficient per dir: "No s'entrena, així no podem viatjar". I aquest sector crític estaven tots tres en una mateixa
parla en castellà,
fila, parlen castellà, i es van sentir dues frases especialment divertides. La primera és: "Valors, estos son valors".
Així, amb to irònic, no?
I l'altre, amb un pic a l'esquena de l'altre, i li diu pel seu nom, i li diu: "Esto es més que un club".
Així en veu alta?
Així en veu alta.
Val, i ens pots dir el nom, no?
No. Aleshores...
Després, d'aquest sector crític?
D'aquest sector crític. Diu, li va dir: "Juan, esto es més que un club".
Va, Juan ja sabem quin és.
Juan Núñez
no va dir res en aquesta...
Que és nou.
Sí, que és nou, que és exjugador del Real Madrid, i un company li deia: "Juan, esto es..."
Hi ha més jugadors, que... exjugadors del Madrid a la
esto
plantilla.
Esto es més que...
Com ara aquí?
Que un club.
Com ara, un que juga molt i que cobra poc.
Willy Hernán Gómez.
I que és baixet.
Willy Hernán Gómez encaixaria en aquest...
Encaixaria, podria encaixar aquí en aquesta descripció que ens has fet, no? Sí, doncs...
I la confiança, no? Parlo amb l'entrenador.
Sí, per exemple.
Ja ho he fet altres temporades, això de dirigir-se a l'entrenador.
Bé, en qualsevol cas, la bona fe de la gent que anava en aquest avió i que va estar disposada a anar canviant de seients va acabar fent que els jugadors trobessin un espai més a cor, amb una mica més de possibilitats, i es van quedar
tranquils, sí, els valors, allò, sí, ja no ho van tornar a dir. Bé,
però això ho diuen perquè un dia l'excepció, hi ha problemes per trobar un vol charter i hem de volar amb un avió de línia regular. Un dia.
Són jugadors, vull dir...
Ja, però et dic una cosa, és barrejar que tu no estiguis content amb aquell dia perquè has de volar així, amb això de dir més que un club, valors, què té a veure?
Bueno, fan la...
Bé, però sí, fan la cunyeta i es burxen i... Està, aquestes coses de...
Però no, has començat dient de que eren jugadors que potser no acabaven de... No formats al planter, potser no acabaven de sentir els colors, no?
Jo he dit no formats al planter.
Ai, Déu meu, va. Mira, ara, abans de parlar l'últim nom del vestidor, jo us vull parlar de la gala del 125 aniversari del Teatre Liceu. A veure, van passar moltíssimes coses, tot no ho podem explicar. Primer, una cosa que vam veure tots és que va ser una gala més llarga del que estava previst, bastant més llarga. Era una hora i mitja, allò havia d'anar de 8:15 a les 9, clavaves i ho quadraves amb el TN, anava per TV3 i tots contents. Evidentment, això va durar molt més, 2 hores, es va allargar moltíssim, va començar tard, va acabar, bona part de la gala es va emetre al final per Esport3. I per què es va allargar? Doncs una cosa que també vam intuir tots, que va ser que el discurs del president de Joan Laporta va ser... molt llarg, molt més del previst. Heu de pensar que l'assaig que es va fer al matí, Joan Laporta va fer un discurs de 12 minuts. I li van dir: "Has d'escurçar, perquè 12 minuts ja se'ns menja una miqueta el que tenim previst a l'escaleta amb aquesta hora i mitja". la idea és que pogués fer un bloc de 7 minuts inicials, que ja era prou, ja estava prou bé. Va fer, es va agradar en aquell moment, ell va sentir que aquell repàs magnífic, repàs històric...
30?
35, no?
35, més de mitja hora. En aquell moment, mans al cap de la gent que tenia aquella escaleta, bé, una escaleta que també et dic ja, la fórmula de Coca-Cola i l'escaleta, allò era una cosa que allà nosaltres vam acreditats de premsa... No ho vaig acabar d'entendre, perquè al final tampoc hi havia tantes coses, no passava res i tu anaves a treballar, però bé, això és una altra història més nostra, periodisme per periodistes. El cas és que allò van començar a veure això, va fatal, ja anem fatal de temps, no ens entren les coses que volíem que entrés com a mínim a TV3, hem de retallar. I van haver de retallar continguts. Un d'aquests continguts, per exemple, va ser un relacionat amb Johan Cruyff. No us va sobtar, a mi va ser una de les coses, no? Que va haver-hi com pocs minuts dedicats a la figura de Johan Cruyff.
Els gags,
sí.
Bé, sí, més enllà dels gags d'humor, però vull dir, històricament, una cosa més emotiva, estava previst que Jordi Cruyff pugés a l'escenari, que tinguessin un bloc de 7 minuts dedicats, més o menys, Johan Cruyff. Això, quan van veure que es va allargar el president, qui dirigia la gala, van decidir que era un dels blocs que saltaria, el de Johan Cruyff. Bé, s'han de sacrificar coses, van decidir que això, a mitja gala, heu de pensar que Jordi Cruyff era allà, a la platea, assegut, i li van dir, no puges, no puges perquè la teva part saltarà. Jordi Cruyff, per cert, que el van seure al costat de Carles Reixac. És una altra qüestió que potser has de controlar. I al final, al mig, van seure Andrés Corpas, que és de l'agència de Jordi Cruyff. Diríem, bé, no passa res, jo crec que Jordi Cruyff no té cap problema en Carles Reixac, però bé, ja sabem que hi ha uns precedents. Bé, doncs això és el que van retallar. Va haver-hi una altra retallada allà que vam veure també en directe del bloc de la Fundació d'Albert Espinosa, que van tallar de cop mentre s'estava matent, i allò va ser que fins i tot va crear confusió en directe a la gala. És un altre d'aquests blocs que van retallar perquè havia d'entrar abans al TN com a mínim el nom del guanyador del cant del 125è aniversari. Va acabar entrant això. I jo, aquí jo, això ja no sé si és aquest el motiu, però jo vull entendre, per exemple, que un dels motius, per exemple, que el vídeo de Pep Guardiola, amb aquella forma tan original, cantant, fent el playback d'aniversari, que quedés allà com al mig, com un bolet, potser és perquè estava previst fer-ho més cap al final, la part del pastís, que potser sí que té més lògica, no? Surt Guardiola, fa l'aniversari, s'acaba el vídeo...
Tenia més context.
Les espelmes, que no allà com va quedar col·locat, però potser algú de la gala va pensar, escolta, però Guardiola ha de sortir a TV3, i el van avançar, també va quedar allò una cosa estranya. Podria ser un dels motius aquest, el gran discurs que va fer el president, que es va allargar i va rebentar tota la gala pel que fa al timing. Més sorpreses de la gala, pel que fa als convidats que hi van anar. Una mica van tenir la sensació, amb alguns que hem parlat, de la disbauxa que hi havia d'organització. Van haver de fer alguns moltes cues, ja sabeu també que això, exjugadors, exentrenadors, grans figures, això de fer cues no estan acostumats i no ho porten bé. Alguns no sabien on s'havien de seure, no portaven la invitació o el QR, no els havia arribat. Bé, va haver una mica de descontrol. O, per exemple, quan arribaven els convidats, t'oferien una pilota de xocolata, com una piruleta. Bé, doncs, cadascú se'n menjava una. Va haver-hi alguns que... Això que estàs xerrant no te n'adones, te l'acabes, vols agafar-ne una altra, i li van dir no, és que només és una per persona.
Aquests eren els problemes de càtering.
Bé, això i que...
Es va començar a sentir valors, més que un club.
Sí, com ja l'esquena de la penya.
Això és el que hi ha, no? Aquest és un dels problemes de càtering. Després n'hi ha uns altres que, per exemple, clar, és una zona, és un moment molt important pel Barça on hi ha retrobaments de gent que fa molt temps que no es veu. I llavors molts d'ells, com per exemple els membres del Dream Team...
Com el Sandro i el Laporta.
Gran abraçada a Sandro i Laporta, que es van fer.
Gran remuntada de Sandro Rossell, també.
Remuntada de què?
Del cabell.
Ah!
Gràcies, Xavi.
Com us fixeu? Els tios, sobretot, home, amb home, això, home, us fixeu... Home. Doncs molt bé, em sembla molt bé.
I tant.
No, jo endavant. Però jo m'hi fixo tot, perquè jo també tinc els meus traumes.
Bé, doncs el cas. Els del Dream Team, per exemple, feia molt temps i s'esperaven que després de la gala pogués tenir aquella estona d'una mica de càtering i parlar amb alguna sala. No, hi havia postgala, va xapar, va acabar la gala i tots fora. I es van quedar, ostres, què fem?
Doncs els... I a la Rambla, buscant un local.
Anem a buscar un restaurant per fer quatre tapes. Doncs els del Dream Team, per exemple, el que van fer és anar a un dels dos restaurants que té Risto a Barcelona, jo no ho sabia, és una cadena... Bé, els dos restaurants que es diu Pura Brasa, i van anar allà. Van anar Chiqui, Vaquero, Eusebio, Julio Salinas, Risto, evidentment, Chapi, Sergi, amb les dones.
Cuman, no?
Van anar... No sé si hi havia... Si van anar
Cuman,
al sopar.
Hi era,
no sé si van anar al sopar. Però...
Ja.
Bé, i altres moments al fotocall, per exemple, qui es feia les fotos, qui no, van haver-hi convidats que, clar, anaven d'exjugadors d'un equip, anaven amb les dones i va haver-hi algun moment que algú de protocol els hi va dir no, sense les dones, les fotos... per fer la foto d'equip, entenc, però clar, les dones això no va agradar gaire, tampoc, ja us ho he dit, això no va agradar, clar. Home, sense les dones no, doncs tu deixa que es facin fotos i després ja buscaràs el moment, no?
És una mica de disbauxa, aquesta.
Va haver-hi una mica de disbauxa. I després el tema...
És difícil, també organitzar
sí,
una gala.
Molt. Organitzar una gala d'aquest tipus, i més si hi ha molta gent pel mig, i... però clar, ja feia temps, també, que l'organitzaven, vull dir. No sé. I el tema dels convidats, que aquí no hi entrarem tampoc gaire, hi havia 1.900 convidats, però els criteris potser tampoc van quedar clar, perquè uns sí estaven convidats i uns altres
bé,
no.
Bé, el tema és que suposo que es repartien, suposo no, o sigui, es repartien els paquets d'invitacions per departaments i no hi ha, potser no hi va faltar una miqueta de coordinació en saber qui havia convidat a... aquí. I aleshores sempre hi ha greuges o desgreuges.
Hi va haver directius que van convidar tuitaires.
Sí, home,
tuitaires,
no.
Que ells diuen que
influencers
són influencers,
també.
Però tuitaires d'una corda, no. Només.
Home, tuitaires...
Perquè
no,
hi ha molts tuitaires influencers que tenen molts seguidors que es van quedar a casa mirant
a veure, la gala. Jo, per exemple, que conec un dels que hi havia era el Cantino.
Sí, molt bé.
No? El Cantino
convidat... Qui va convidar el Cantino?
El Cantino crec que el va convidar Marielena Fort.
Correcte.
Després de... Per exemple, hi havia molts programes als de Desobediència Cruifista, que són uns companys que fan un programa similar al que era, no? La Sotana, una mica d'humor i Barça. Els quatre estaven convidats. A mi això em va crear atenció perquè els mitjans de comunicació teníem una invitació, com a molt un home acompanyant per mitjà. I clar, al final ells són, entenc que són, no es deuen considerar mitjans de comunicació en un programa, però quatre invitacions també.
Bé,
convidats
serien dues dobles, no?
Per Marielena Fort, també convidats, crec. Ostres, a mi això em va semblar...
Ha generat cert malestar.
Jo no ho vaig trobar bé, perquè al final hi ha molts companys periodistes, mira, com que no hi és avui al Reservat, ho dic, el Bernat Soler, sí. Fa molts anys que està fent el Barça, és el narrador actual a Catalunya Ràdio del Barça, no el van convidar. No sé, són coses, i més sobretot quan jo hi vaig anar a la gala, hi havia moltes cadires buides al final, a la tercera gallina diria, és igual on sigui del Teatre Liceu, però hi havia, van quedar cadires buides. Ostres, tu pots convidar gent de premsa que fa molts anys que està seguint el Barça, eh? no ara nosaltres, sinó els que fa anys i anys, perquè formen part també d'aquesta història. Doncs això ho vaig trobar a faltar, i en canvi, sí, atenen molt als nous, les noves maneres de comunicar, els influencers, els tuitaires, els youtubers, això estan molt a sobre el Barça, els cuida molt.
Tuitaires,
sí,
determinats youtubers.
Els que no
són una amenaça
ells, remen a favor.
Per ells.
Sí. Bé, els que no els posen en qüestió, diríem,
correcte.
No? Que sí, sí. Defensen molt la gestió del Barça. Que això, doncs, és el seu criteri del Barça. Però, clar,
escolta, però tu fas una festa, jo normalment en faig poques. Convido qui vull. O sigui, tenen la potestat de convidar. Després pots tenir més o menys sensibilitat.
No és la teva festa, són els 125 anys.
D'acord,
no és la teva festa.
D'acord, estic d'acord. Sí, a mi també em va ser greu, segons quines situacions. Però al final, la queixa, entre cometes, doncs es pot expressar, però l'argument és... Es van utilitzar uns criteris i...
No, és que no sabem quins criteris. Quins són? Que els... Perquè, Barça Reservat també és un videopodcast. Podríem haver demanat... Si haguéssim demanat quatre invitacions, ens haurien donat?
Segurament.
No, ja ho tinc.
El tema és que potser no les vam demanar.
Sí, clar, que has de pidular invitacions.
Ja, bueno, és probable que en algun dels casos que heu comentat sí que va haver-hi alguna conversa,
sí, que es moguessin,
i es va... Ostres, per què no em convides? Doncs sí, vinga, va.
No, però
dic jo, ara estic fabulant.
Bé, no sé, en qualsevol cas, això sí que ha estat... És complicat sempre, però tu has d'establir un criteri, clar, no?
El que passa és que hi havia moltes fonts per establir criteris.
Sí, cadascú anava una mica per lliure,
correcte.
Potser des de comunicació es va marcar un criteri
correcte,
molt estricte, i després hi havia directius, com dèiem, per exemple, hem posat la Marielena Fort, però segur que altres directius tenen altres amics youtubers i també es van convidar, vull dir, i convidaven, clar, però llavors...
Llavors
no tenim,
hi ha una mica
no
de desmadre.
No tenim prous amics al Barça nosaltres, llavors.
No calen. Tenim els bons.
Bé, doncs la gala del 125 aniversari que ens ha deixat això, i encara ens queda un altre nom del vestidor.
Sí. Sí, sí.
Que volíem parlar i que...
Que fa poc soroll, eh?
I fa poc soroll, eh?
Sí.
I aquest nom quin és?
Iñaki Peña.
Has esgotat el temps del Barça Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.